www.radiosies.com. TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 7 de gener de 2026 i avui començarem el programa posant el focus en la joventut de l'illa d'Eivissa. Parlarem amb en Vicent Palerm i en Didac Ferrer, dos dels membres de l'AGE, l'Associació de Joves d'Eivissa, per saber amb quins objectius neix aquesta nova associació. També com fem el primer dimecres de cada mes, normalment, sempre que l'actualitat ens ho permet. Posarem la ràdio en blanc i negre per parlar d'història. Ens visitarà aquí a l'estudi la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, Nafani Tur, i completarem el programa, com fem també habitualment els dimecres, sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un reportatge que avui ens portarà ni més ni menys que a donar la volta al món. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Com s'han portat els Reis?
Molt bé, estic molt contenta.
Perfecte. Home, no et mereixies menys, eh? Molt bé, la veritat, no em puc queixar. I amb en Pablo Morganti, jo espero que també molt bé perquè s'ho mereix tot, eh? El nostre tècnic que fa que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i gairebé 6 minuts és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, començar amb la repassada de l'actualitat parlant dels treballadors de l'Administració de Justícia que denuncien que no queda personal a la borsa d'interins per cobrir la plantilla del cos de tramitació. El sindicat CESIF diu que no hi ha funcionaris a la borsa des de fa 7 mesos, és a dir, des d'abans de l'estiu.
Sí, el cos de tramitació és un dels 3 cossos generals dels organismes judicials. Segons el CESIF, fa 3 mesos que no es fa cap nomenament. El sindicat recrimina que és un càstig treballar no tan sols a Eivissa, sinó a qualsevol punt de l'arxipèlag. Escoltam Pablo Rodríguez, portaveu del CESIF de Justícia.
Un funcionario que actualmente viene a trabajar no solo a Eivissa, sino a cualquiera de las islas, es un funcionario que se puede considerar castigado.
Denuncia que en el cas d'Eivissa el cos de l'administració judicial està infradotat com a territori insular.
No conseguimos estabilizar el personal, no conseguimos, o a duras penas se consigue completar las plantillas, lo que genera es una continua rotación, y los compañeros siempre están aprendiendo, porque un día están trabajando en un orden jurisdiccional y al día siguiente están trabajando en otro. Se supone un cansancio, un trabajo añadido para los titulares que continuamente también tienen que estar formando a compañeros nuevos.
El CESIF explica que fa mesos que no aconsegueix completar les plantilles i estabilitzar el personal.
De los 3 cuerpos generales que existen en la Administración de Justicia, gestión, tramitación y auxilio, pues en el cuerpo de tramitación ya no tenemos personal siquiera en la bolsa de interinos, y que llevamos aproximadamente 3 meses sin que se haya hecho un nombramiento de ningún tramitador. Con lo cual, hay mesas vacías, como te digo, pues prácticamente puede haberlas desde antes del verano.
De mitjana, el sindicat parla de retards de mig any per resoldre un expedient ràpid, com pot ser un expedient de desnonament, i que s'estan fent senyalaments pel 2027.
No es de recibo que alguien que se plantea poner una demanda por desahucio porque el inquilino no le paga la renta y le espera 2 o 3 meses, sepa que después va a pasar prácticamente un año hasta que tenga una resolución.
I ara canviem totalment d'assumpte perquè, atenció, avui comencen les rebaixes que es perllongaran durant 2 mesos enguany. El sector del comerç espera que les baixes temperatures impulsin les vendes de roba d'abric.
Si el tèxtil, per tant, serà allò més sol·licitat, les botigues de proximitat reivindiquen l'esforç que fan per competir amb les grans superfícies i la venda en línia i preveuen descomptes d'entre el 30 i el 40%. Consum fa, però, una sèrie de recomanacions que s'han de tenir en compte per evitar enganys. Aconsella, primer de tot, calcular el pressupost i elaborar una llista del que es necessita. És important comprovar el preu original de l'article, que ha d'aparèixer al costat del preu rebaixat i que s'especifiqui el percentatge de descompte. Recorden que la normativa estableix que el preu original ha de ser el més baix que hagi tingut el producte en els 30 dies abans d'iniciar-se el termini de descomptes. A més, els articles rebaixats han d'estar clarament diferenciats de la resta i oferir-se a l'establiment durant almenys un mes abans, mantenint la norma de qualitat que abans de la rebaixa. Entre altres recomanacions, adverteixen també de la importància de conservar la factura o tíquet de la compra per si s'hagués de fer qualsevol mena de reclamació, canvi o devolució.
Això si encara ens queda pressupost per comprar a les rebaixes. Continuem, Nieves, parlant d'obres, perquè a partir del 12 de gener comencen els treballs d'envelliment de la capçalera del Passeig de Salamera de Vara de Rei, un projecte que inclou treure l'estructura moderna del rellotge actual i substituir-lo per un de més clàssic.
Sí, el 2017 es va treure el rellotge que hi havia i es va instal·lar una estructura moderna amb plaques solars que ara es substituirà per un rellotge més clàssic, ho explica el regidor de l'àrea d'envelliment, Jordi Griver.
És un projecte integral d'envelliment que inclou treure aquesta estructura actual, aquest rellotge tan modern actual que no concorda amb la zona on està, a part és una petició dels veïns, els veïns han demanat que aquest rellotge no és el seu lloc, i posant-ne un nou més clàssic.
Com diu, el nou rellotge estarà més en sintonia amb aquesta zona històrica de la ciutat, una opció que els residents hi donen suport.
Aquesta idea va ser interessant, però clar, tot el Passeig Vara de Rei té un estil clàssic, no? Doncs sí, aquest rellotge més antic sí que segur que quadra millor amb la idea del passeig.
Hombre, me parece que la estructura es un poco exagerada por el paisaje que tiene Vara de Rei. Un reloj como el que había antes no estaría mal, para volver a los tiempos de atrás.
No, que es muy feo, ¿no? Para aquí por el Vara de Rei no, me parece una normal. Pero me molesta que también había la temperatura, no sé si va tan bien con la temperatura después, pero una clásico mejor.
El pla d'envelliment inclou també fer plataforma única a la capçalera de Vara de Rei, també intervindran al carrer Miquel Cayetà Soler i posaran un quiosquet, un projecte que costarà uns 700.000 euros.
I acabem, Nieves, amb un apunt de medi ambient, perquè les entitats ambientals que integren la plataforma Plàstic Free, Aliança Residu Zero a Eivissa i Formentera, han recollit 3,8 tones de residus en espais naturals de les Pitiuses durant 2025. D'aquests, més del 75% eren plàstics.
Sí, és el balanç que fa la plataforma del 2025. A més, assenyalen que han fet la correcta gestió de 240 tones de residus voluminosos i tèxtils i que han evitat l'ús de més de 2.000 gots d'un sol ús en esdeveniments. Per enguany, tenen ja plantejades mesures de coordinació amb les administracions per col·laborar amb el futur pla de xoc insular de reducció de residus.
Idò, ho deixem aquí, Nieves, pel que fa a la repassada de l'actualitat. Després t'escoltam.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, molt breu, i de seguida posem el focus en la joventut de l'illa d'Eivissa. Això serà d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és diversitat.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Plors de baladre en un torrent, per on no passa mai sa gent. Amb poca cosa tenen prou per treure un altre color nou.
I avui comencem el programa, com us deia, parlant d'una nova iniciativa juvenil, i és que aquests dies s'ha presentat a Eivissa l'AGE, l'Associació de Joves d'Eivissa, una entitat que defensa la cultura pròpia i reclama canvis al model turístic que els expulsa, segons diuen ells mateixos, de l'illa i de la que és casa seva. Per parlar d'aquesta entitat i dels objectius amb els que neix l'AGE, avui ens acompanyen aquí a l'estudi en Didac Ferrer i en Vicent Palerm, tots dos membres de l'AGE. Molt bon dia, bon any i enhorabona per aquesta iniciativa, Didac.
Bon dia i moltes gràcies.
I Vicent, també, moltíssimes
moltes gràcies.
Quins són els principals objectius amb els que neix l'AGE, Vicent?
El principal objectiu amb els que neix l'AGE va ser de donar-li representativitat i donar-li veu a la joventut, de donar-li una forma organitzada de presentar els seus problemes, perquè va néixer de la idea de que tots en la silla, per mort de insularitat, de model turístic, d'oportunitats estudiantils i laborals, tots sofrim exactament els mateixos tipus de problema, ja siguis de Sant Antoni, ja siguis de Sant Eulari, ja siguis d'una punta de silla a l'altra. I ens van donar compte que no hi havia ningú, en plan, ninguna mena d'associació, de col·lectiu o qualsevol tipus de cosa que ens juntés per tal de donar-nos veu de manera conjunta i de poder mostrar i reivindicar aquests problemes, a més de poder-hi proposar alguna petita solució.
Mm-hmm. Vale, i llavors parlarem de solucions, si és que n'hi ha damunt la taula, que espero que sí, segur. Volies afegir alguna cosa, Didac?
Sí, no, bé, jo trobo això que era un problema que no existís res així aparegut. De fet, molta gent m'ho diu, de que ja era hora, de que portam moltes dècades d'aquestes problemàtiques i que ens ha mancat teixit associatiu per respondre-hi. I bé, no sé, supos que deu tenir alguna cosa a veure amb això de que a Eivissa tothom viu una mica aïllat entre si, també. Els nuclis urbans són relativament recents i tota aquesta cultura d'associar-se i d'ajuntar-se per fer coses, idò, no la tenim tan desenvolupada com a altres llocs, potser.
I fins i tot a altres illes, no?, com Mallorca, Menorca...
Definitivament, sí, sí.
Quines serien les principals problemàtiques en les que heu posat els focus ara en els inicis de l'associació, Didac?
Bé, nosaltres identificam diverses problemàtiques, diversos temes centrals, diguéssim, potser podríem parlar de la defensa del medi ambient i de l'ecologisme, també dels drets laborals, que a nosaltres ens afecten especialment per ser joves, perquè tenim accés només a feines molt precaritzades i molt de temporada. Podríem parlar també de l'emergència lingüística i de retrocés en els usos del català entre la gent jove especialment. Podríem parlar de molts problemes i realment m'ho hem adonat que s'arrel bastant ve del model econòmic que tenim, que és el turisme massiu, que ens empenta a acceptar només aquestes feines precàries, que són les úniques que trobem en el mercat. Us fa fora de ca nostra a base d'explotar els preus i de dedicar habitatge que podria ser per residents, el dedicam a turistes, que la nostra llengua i cultura passen a un segon, tercer, quart pla, per davant, o sigui, per darrere dels anglès, els castellars, l'alemany, etc. Aleshores, nosaltres identificam bastant que l'arrel del problema és aquest model turístic.
Vicent, alguna altra problemàtica? Mira, he apuntat jo, igual me n'he deixat alguna, però medi ambient, drets laborals, emergència lingüística, que m'agrada aquest qualificatiu. No m'agrada el concepte, evidentment, però que se li posi aquest nom d'emergència lingüística vol dir que realment és important. Model econòmic i habitatge. Alguna altra problemàtica que ens haguem deixat en aquesta repassada que feia ara en Didac?
Ara, de primeres, no, jo crec que els he repassat totes bé. I, bueno, els ha lligat tot en el model turístic, que és una cosa que solen criticar. És obvi que tenim que les problemàtiques que no venen relacionades amb el model turístic són ben poques.
Què més coses? Quin anàlisi feis de l'Eivissa actual que tenim a dia d'avui, tenint en compte totes aquestes problemàtiques que posau en primera plana, Vicent?
Pues jo crec que analitzam una Eivissa que està directament en el servei de turisme, o una Eivissa que no pensa en els seus residents. ara estava pensant en una frase que no sé si va acabar en el manifesto o no, que vam llegir l'altre dia a la presentació, que era, en plan, una Eivissa que està només pensada per als de fora, una Eivissa que només ens veu en els residents com a mà d'obra. Així que donaria igual que fóssim o d'aquí, que fóssim persones autòctones o que fossin persones de fora, a ells el que els importa és cobrir les places de feina de les diferents coses que es proposen, i si els fa falta que les nostres vivendes, les nostres cases, siguin enfocades en el sector turístic i que siguin de temporada, pues, ho preferiran, i si només ens veuen com per treballadors de camarers o de taxi o de vaixells o de més, pues tal. La lectura que faim és un poc com es modal és completament transversal a totes les realitats de Silla i és molt difícil sortir fent una crítica sense tenir que entrar en ell.
Exacte. Didac.
Sí, jo veig bastant igual, o sigui, i que també ja portam això, moltes dècades d'abusos, i que s'han normalitzat moltes coses i moltes pràctiques i moltes dinàmiques que ara revertir-les es fa una tasca complicada. Nosaltres el que podem fer per començar és reconeguer-les, denunciar-les i bé que s'assenyalin com a problemàtiques com a tal, el que dèiem, els habitatges, les lleis laborals, o sigui, totes aquestes coses que estan completament a sort del dia a Eivissa, igual que les construccions il·legals, igual que les places turístiques il·legals, i tot això que es va sumant i que, sí, com deia en Vicent, o sigui, ho trobam a tota la realitat de la nostra illa.
Que és transversal, veritat. Mm. Parlàvem a l'inici de solucions. També em vau plantejar de solucions en aquesta presentació que vau fer a Can Jordi, també local emblemàtic de resistència, d'alguna manera.
Mm. Nosaltres, per començar, bueno, això ens ho haurem preguntat també l'altre dia, a un altre mitjà. Mm. Jo crec que proposar solucions com a tal no ha de ser la nostra feina. Nosaltres el que volem fer és denunciar la situació actual, i que hi ha molta gent que no està d'acord amb això i que ens resulta problemàtic que ens faci fora de la nostra pròpia illa. I bé, sí que trobem que hi ha coses que es poden fer i que nosaltres proposem que es puguin fer, és a dir, per començar, posar topalls i regularitzar el tema de l'habitatge i fer mesures concretes per assegurar que la gent jove que hem nascut en aquesta illa, o que no, perquè ens sentim d'aquí, puguem tenir el dret, l'oportunitat de viure a la nostra illa. Coses d'aquestes trobam que sí que són solucions que funcionen en altres puestos, que s'estan plantejant des d'altres territoris, i trobam que sí que es poden aplicar també aquí a Eivissa, evidentment. I això. Sí.
Mira, ara que heu posat damunt la taula el tema de solucions que s'estan aplicant a altres bandes, tots dos heu estudiat fora, segur que molts dels companys de l'associació estan en la mateixa situació. Com es veu Silla d'Eivissa des de la perspectiva d'estudiar fora pel que fa a les nostres problemàtiques i també les possibles solucions, no? O alternatives en aquests problemes, Vicent?
Jo crec que el que te diu la gent, o més bé quan dius que és d'Eivissa, la primera percepció que tenen, o els insults, no sé com dir-ho, les bromes que et fan per ser d'allí, són bastant representatives. Allà moltes voltes se'n diu, dic que sóc d'Eivissa, i em diu, ets d'una colònia d'Alemanya. Se'n diu directament, denunciant un poc la gran presència de turistes a Silla, i com està completament... moltes voltes, sobretot a l'estiu, més dedicat a les de fora que a les d'aquí, però clar, se'm fa la broma com si ja Eivissa no fos ni d'Espanya per començar. La percepció d'Eivissa que hi ha és la percepció social que té tothom. Una illa de festa, una illa d'excessos, una illa d'abusos, una illa dedicada en aquest sector turístic massiu, i jo crec que també és curiós els amics de fora que he convidat i que els he convidat a veure una illa més cultural, més d'aquí, més de la gent que la vivim dia a dia, una illa en què poden admirar més la nostra llengua, les nostres formes d'ajuntar-nos, la nostra cultura i els paisatges naturals que tenim així tan poliats i tan pulcres. Mm.
I és curiosa aquestes bromes, no? La resposta la resposta comú, no? Quan dius que ets d'Eivissa. Curiós, perquè segurament tinc el doble d'edat que valtros i aquestes mateixes bromes ja me les feien jo quan vaig sortir a estudiar. Totes aquestes campanyes de promoció turística on s'intenta promoure una altra illa, no? Més de natura, de turisme, d'esport, de congressos, de gastronomia, realment, al cap i a la fi, les bromes que ens segueix fent tothom són les mateixes i estan relacionades, bàsicament, amb que som una illa de festa, una colònia de Llanciga, Alemanya, en aquest cas, per exemple, o que en hivern tanca portes i aquí no hi ha res. Vull dir, realment s'està fent alguna cosa des de les institucions perquè dèieu, la nostra feina no és donar solucions, però els que tenen aquest poder, no, d'alguna manera, de portar solucions, estan fent la seva feina quan fa 20 anys la imatge era la mateixa que es té a dia d'avui de l'illa d'Eivissa? S'està fent alguna cosa realment, trobeu? O és una mica per això que neix l'associació, Didac?
A veure, és que part del problema també és, o sigui, això que comentaves de vendre la part més cultural, gastronòmica o d'això és de la illa, al final no deixa de ser apel·lar a una altra clientela. És a dir, és un rebranding de la marca Eivissa. Però no soluciona els problemes aquests estructurals d'habitatge, de manca de mà d'obra, aleshores els treballs cada volta són més precaris, etc etc. Aleshores, això, no sé si estic ja entrant en el pla d'opinió personal i no d'opinió de l'associació, però trob que la solució no passa per la desestacionalització, aleshores estem tots any amb això, ni passa per apel·lar a un turista amb més sous o potser amb uns interessos més enllà de la festa, passa per reduir la oferta, perquè totes aquestes problemàtiques, a part de per el tipus de turista o de model turístic que es proposa des d'Eivissa, que és aquest de festes, d'accessos, etc etc, també és per la quantitat, és a dir, no és sostenible. És tan simple com això, no és sostenible. Tenim la illa que tenim, és lo grossa que és, i encara que es canviï el branding de la marca Eivissa, d'això, igualment sí que trob que és positiu. Dins d'aquest decreixement crec que és positiu que s'apel·li a un altre tipus de turista i que es vengui també el importantíssim patrimoni cultural i lingüístic que té Eivissa.
Li demanquen en Didac, perquè amb els dos hem estat parlant, no, d'estar estudiant fora, no? I tot i això us implicau una iniciativa que té els focus en Ca Nostra. Vull dir que tot i aquesta distància, no, en sé que heu viscut o estàu vivint, perquè imagino que moltes i molts de membres de l'Associació de Joves d'Eivissa estàu ara mateix estudiant fora o acabau de tornar, tot i això, tot i aquesta distància, apostau per seguir treballant en iniciatives que tinguin Eivissa en els focus, no?
Sí, també és molt curiós, hi ha molts de joves que estan estudiant fora, que són d'Eivissa, i que no s'acaben d'implicar en el que seria l'associació perquè estan fora i els pareix inviable, els pareix impossible, que nosaltres també intentem que, bueno, des de la distància també podeu fer alguna cosa, també podeu ajudar a organitzar o sobretot podeu ajudar a participar, donar idees, a formar part de lo que seria els processos de decisió i de ser allà que imaginem tots. Però encara que hi hagi gent que no s'impliqui, sempre tenim el seu suport. En plan, me'n recordo ara d'un cas més específic d'una guerrilla de Galícia que era aquí a Eivissa, estava per allà estudiant i diu, uah, em sap molt de mal no poder-me implicar, però estic super a favor del moviment o el que estàveu intentant fer i de més. Ja després jo crec que té encara més sentit que la gent de fora s'impliqui en l'associació, ja per la cosa que moltes voltes jo, en el meu grup d'amics, quan estàvem estudiant fora, els deia que estàvem exiliats, perquè si volem imaginar una cosa fora del turisme, si volem estudiar alguna cosa que no sigui turisme o les poques carreres que acaben aquí a la seu universitària d'Eivissa, no tenim que anar fora. I jo crec que és lògic, perquè encara som molts de joves, és que ens agradaria, que ens agradaria imaginar un futur a Eivissa per molt que haguem estudiat una carrera universitària. En el sentit de, ens agradaria desenvolupar una feina en plan d'un grau estudiantil gros, a la nostra illa, en els nostres cercles, en la nostra família, sense tenir que renunciar i sense tenir que realment passar per el que és un procés migratori, per molt que sigui dins el territori nacional. I clar, en plan, molta gent s'implica en l'associació perquè jo crec que la veu com aquesta porta d'intentar canviar alguna cosa i d'intentar fer néixer una oportunitat de puc tornar a la meva illa, puc tornar a fer vida a la meva illa, per molt que hagi estudiat això o fora del turisme.
Ara parlàvem de la mobilització i de tornar a Eivissa. Trobeu que els joves es mobilitzen prou aquí a Eivissa? És una cosa intergeneracional, no? De lo que comentàvem abans també amb en Didac, pel perfil de població que tenim aquí a Eivissa, no més dispers, costa en general que la gent es mobilitzi, perquè sempre es posa molt els focus en els joves, de, ai, és que no són gaire participatius, no es mobilitzen, però és una cosa intergeneracional, veritat. Aquí, tot i que també hem de posar damunt la taula iniciatives com Prou, Canviem el rumb, que han sorgit recentment, però això, si trobeu que aquí falta que la gent es mobilitzi una mica més, i com està el teixit associatiu, sé que són moltes preguntes, però com estem arribant al final, jo ja les començo a ficar totes.
Sí, com dèiem abans, també una mica, és a dir, com per la població dispersa, trobam que aquesta cultura associacionista, que la trobam molt a altres puestos, aquí tenim més mancances. La gent no hi està tan avesada, al final es tracta de costums, i aquí no hem tingut mai o fins fa realment poc aquest costum. Sí que també jo pens també en el paral·lelisme, potser en el moviment antiutopistes, és a dir, que en aquell moment que va requerir que la gent es mobilitzés i s'organitzés i anés de manera més conjunta, idò allò va suposar un punt d'inflexió molt gros, jo sent per Silla. I des d'aleshores no hi ha hagut aquesta continuïtat, potser per com va acabar tot allò. Però sí, en els darrers anys veiem això, organitzacions com Canviem el rumb, que al final també venen de... No dic en majoria, però també tenen la seva arrel en la gent, per exemple, o en altres organitzacions que ja existien d'abans, però sí, aquesta cosa més popular que representen Canviem el rumb, o propostes també més en clau jove, com la revista 078, el Kesti Club, és a dir, sí que començàvem a veure allò brotes verdes, no? I jo crec que era qüestió de temps de que hi hagués alguna associació de joves d'Eivissa.
Estàs d'acord, Vicent?
Sí, jo tinc que dir que no tenia massa coneixement de com anava el teixit associatiu a Silla, i sí que el que em va sorprendre va ser, com allí a Madrid sí que hi ha un teixit associatiu molt fort, però en plan, és increïble tots els tipus d'associacions, ja siguin transversals del que seria, en plan, Madrid com a capital, i ja en plan, els diferents barris que existeixen ja, que associacions tan petites però que hi té tanta participació, també per una densitat de població molt grossa i també per una facilitat de que el transport públic de Madrid, en plan, encara que tingui els seus problemes, és que funciona dels millors, tristament, d'Espanya, i aquí a Eivissa sí que es va que, en plan, comparar amb el teixit associatiu que hi ha, és molt pobre, frent tots els problemes que tenim, i ja llavors, en plan, jo crec que en Didac té molta raó en les diferents raons que sigui dispersió de Silla, si no hi teníem un costum de tan col·lectiu o tan associativa, però sí que és veritat que aquests últims anys es comença a fer diferència, i això és algo a assenyalar i molt positiu.
I a celebrar, també. I d'allà per acabar, i serà una resposta breu en aquest cas, però us la faré en els dos. Vicent, tu et planteges un futur aquí a Eivissa?
Jo em plantejo un futur a Eivissa aquí completament, i em vull lluitar per ell, perquè tampoc em vull anar a estudiar en plan a fer vida fora, vull reivindicar poder tenir una vida aquí a Eivissa.
Didac.
Jo me'l plantejo, però he de fer un exercici d'imaginació molt fort. O sigui que abans de prendre aquesta decisió hauria de veure una Eivissa molt canviada. Sí, perquè ara mateix això és el que dèiem, és a dir, no és una illa que doni la benvinguda, ni és una illa amable, i menys amb els que som d'aquí, curiosament. Aleshores, Sí, però amb lletra petita. Si amb Sage aconseguim fer coses, potser sí. Si no, ho dubto.
I de tant de bo. Tant de bo d'aquí un temps, quan tornem a parlar, perquè jo em quedaria aquí parlant amb en Vicent Palerm i en Didac Ferrer durant hores i hores, però tenim a més convidats avui en el programa, però tant de bo d'aquí un temps em podeu dir els dos que ja us heu establert aquí, i que molts dels companys de SAGES, Associació de Joves d'Eivissa, que tot just acaba de néixer, que puguem parlar d'un futur brillant per aquesta associació, i que molts dels membres de l'associació hagueu tornat cap aquí, que us necessitem. Moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Nosaltres ara seguim parlant de història aquí en el programa.
negre.
Balladores, quan ballau, brusdau es pas petitó. Quan ballau molt lluny de silla, recordeu-la, per favor.
12:34 i sí, seguim en el programa i, com fèiem normalment, sempre que l'actualitat ens ho permet, el primer dimecres de cada mes posam la ràdio en blanc i negre per parlar d'història, i avui tenim l'honor de tenir aquí a l'estudi Anna Fanny Tours, directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Sé que volem donar les gràcies perquè sigui aquí i ja aprofitant per desitjar-te molt bon any.
Moltes gràcies igualment per vosaltres i per tothom.
Molt bon any, molta salut i molts de viatges.
Això que em falti.
Avui, mira, hem sentit a Uc, tornarem a sentir a Uc i parlarem molt de viatges, però avui faim sa vista enrere per recordar dos episodis de pluges intenses, perquè l'any passat vam tenir un episodi d'aquestos forts i, evidentment, jo m'imagino que l'impacte d'uns aiguats forts com els que vam tenir finals de setembre, mitjans d'octubre, a dia d'avui, és fort, pas creixement urbà, pas augment de la població, però no ha estat l'únic episodi de forts aiguats que hem tingut a Eivissa.
No, no, per desgràcia n'hi ha hagut en altres episodis. És diguéssim, un que pot ser que gent major encara ho recordi o l'hagi sentit a parlar, en els de casa seva. Són els que varen tenir lloc el 7 de juliol, temporal, l'aiguada que va tenir lloc el 7 de juliol de 1930, que va causar molta destrossa, sobretot a la zona d'Esplà de Vila, però en darrere també, l'any 30, quan va passar això, molta gent recordava també és temporal que va tenir lloc en novembre de 1888, només feia 42 anys. Vull dir que la gent d'una certa edat, a partir de 60 se'n podia, o de 50 se'n podien recordar perfectament. Vull dir que la naturalesa, d'una manera cíclica, mos diu aquí som, fa acte de presència, i si és veritat que ara hi ha més recursos per lluitar contra això, també és veritat que ni en el 30 ni en el 1888 hi havia el mal costum de construir a feixes i a construir enmig de torrents com ara, que ha estat el que ha agreujat també el que va passar l'any passat.
Exacte. En aquests dos episodis em sorprèn que un va ser en ple
estiu,
exacte, aquest de 1930, i l'altre en novembre, que sí que ja seria una
més
mica
normal.
Més habitual, no?
Sí.
Que hi hagi forts aiguats. Però en els dos casos, tots dos en Esplà de Vila.
Sí, bé, no, el de 1888 va ser més aviat, la zona més afectada va ser el nord de Silla. De fet, per exemple, no va haver-hi ni en un cas ni un altre, bueno, desgràcies personals a Eivissa, Formentera, 1930, sí que va morir un pescador ofegat que havia sortit a la mà de Formentera aquell matí en su seu nebot, va volcar sa barca i va morir aquell estiu de 1930, però a pesar de l'espantós que va ser, sobretot per la zona de ses feixes i Jesús, no hi va haver-hi víctimes. I en el 88 tampoc, però en el nord de Silla, per exemple, va caure, la torrentada va ser sobretot, com ja dic, no hi va haver-hi quasi cap finca que no tingués algun efecte, però, per exemple, a Buscastell va caure un dels molins de Buscastell i un grup de treballadors, el típic que s'anava a treballar, diguéssim, a les feixes de Buscastell, i la gent passava la nit dins un molí o dins una caseta per no anar a casa seva, caminant i tornar. Llavors estaven dormint allí i els va agafar l'aigua i varen sortir i una dona va anar avisant els veïns, però que l'aigua ja els arribava per la cintura.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, o sigui, l'aigua els arribava per la cintura. Vull dir que se'n varen poder salvar, varen poder donar avís, però hagués pogut ser molt gros, i va passar el mateix que va passar en el 30, que llavors passaria en el 30 Esplà de Vila, no? Se perdien, molts d'animals varen morir, se varen perdre cuïdes, parets caigudes, com ja dic, un dels molins de Buscastell, i també, això sí, en els dos casos es va desfermar una ona de solidaritat de la gent que, bueno, com hem vist ara en la Dana de València i en el que ha passat aquí, vull dir que la gent s'ajudava uns als altres, i, per exemple, en l'any 1888 il·lustres eivissancs que vivien en aquell moment a Menorca, l'historiador Josep Clapés i l'historiador i metge Enric Fagernès Tur, varen fer una recol·lecta de sous entre Menorca i també a Mallorca. A Mallorca també es va fer una recol·lecta de sous en benefici en els damnificats d'Eivissa, vull dir, la solidaritat entre illes va funcionar. Per exemple, de les primeres 100 pessetes que es varen recollir a Menorca, 80 varen ser d'una lògia maçònica. Vull dir que de 100 pessetes, el 80% va ser que els va portar una lògia maçònica que els varen donar a Eivissa. La Diputació Provincial va donar també 5.000 pessetes, que en aquells temps eren més sous car, evidentment, però tampoc era cap fortuna, però bueno, varen donar 5.000 pessetes. I una mica l'any 1930, diguéssim, ja hi ha més informació, perquè clar, la premsa, tot i que en el 1888 també es va recollir, ja, però en el 1930 ja, a part de les actes i documentació municipal, però la premsa ja feia autèntiques cròniques del dia a dia de com havia anat i de com havia passat. Eh?
I eren episodis com, per exemple, evidentment, la dona de València, que impacten, que marquen també una generació, vull dir, el fet que llavors vengués una ploguda grossa ja era com senyal d'estar preocupat, estar vigilant, o llavors ja aquests episodis es van anar oblidant i quan venia l'aigua era benvinguda, no?
Sí, no, no, la veritat és que aquella de 1930, tot i que quan va passar també feien referències al 88, perquè va coincidir en els dos casos, en el cas de 1888, amb una passa d'una epidèmia fortíssima de diftèria, que va matar, se'n van dur per endavant bona part dels boixos, sobretot al nord de l'illa, on va afectar més la fam. De fet, deien que a Sant Joan varen deixar de morir boixos quan ja no n'hi havia. O sigui, va ser terrible. I en 1930 hi havia una passa també de paiola, a Eivissa i a Formentera, però això del 1930 sí que va quedar gravat, perquè també hi ha una cosa que jo de petitona encara ho he vist, com que l'aigua estava, hi havia un mur que voltava el que era la carretera de Sant Joan, avui l'avinguda Santa Eulària, sí. Ja sabeu, recordem sempre que el formigó i el ciment para l'aigua i és la causant de moltes coses que passen. Llavors, és que passa que l'aigua que plovia tant, perquè era un llac, les Feixes, el Prat de Vila, Jesús, era un llac, l'aigua no podia desembocar a la badia perquè hi havia aquest mur. Llavors, els primers volien trencar la carretera de Sant Joan i llavors varen pensar que era millor foradar aquest mur. Vidor, aquests forats que es varen fer en aquell mur, molta de gent major se n'en recordarà, mentre va haver-hi aquest mur, hi havia trams, aquests forats varen quedar més ben fets, però cada tants de metres hi havia un forat en el mur amb una barra de ferro en previsió de que si tornava a ploure l'aigua pogués córrer lliurement cap a esport i que no es convertís en la piscina que va ser en aquell moment les Feixes.
Exacte, per tant, ja actuant en previsió de que no es tornés a repetir, no?
Exacte.
Perquè parlàvem de que les afectacions també van ser grans, no?
No, va ser molt forta perquè, clar, el mes anterior hi havia hagut una riada molt forta que va fer molt de mal a Burgos, que encara se'n recorda, és a dir, encara es recorden sus anals d'aquell any, a Burgos, a Sevilla, a Madrid, a Segovia, a Ávila, a València també, també va fer molt de mal l'aigua, això més abans. A Eivissa també va ploure aquell mes, no? El 13 de juny, la nit des 12 en el 13. Però un mes després, el 7 de juliol, pluiscava, feia mal temps, però a les 10 del matí va posar a ploure trons i barrals i no va deixar de ploure de manera torrencial fins la 1. Imaginem 3 hores de pluges, 3 hores. Bé, era tot un llac, tot el que era Jesús, les Feixes, imaginem a les Feixes, hi havia gent que hi vivia, que hi treballava, diguéssim, hi havia molts de feixers i feixeres que es varen refugiar en els sostres de les casetes de les Feixes, molts d'animals que es varen ofegar, es varen perdre molts d'animals, i va haver-hi fins i tot 25 embarcacions, imaginem-ho, les Feixes, amb unes 25 barques, xalanes, barquetes, passejant per allí intentant salvar bestiar, que se'n va perdre molt, rescatar porcs que hi havia a sostres, però sobretot rescatar gent. Tota aquesta solidaritat de la gent d'esport, vull dir, va ser el que va fer que només, per desgràcia, s'hagués de lamentar una víctima, que va ser un pescador de Formentera.
Exacte. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Aquests episodis jo crec que ens arriben a marcar. Evidentment, sí. Les imatges de València també ens van marcar després d'aquestos diversos episodis i no sé si com parlem moltes vegades n'anem aprenent, Fanny.
Però jo crec que no, perquè igual que t'he dit lo dels forats de Samur, pensem que al contrari s'ha continuat construint a Torrenteres, el torrent de la Llavanera també es va desbocar. Pensem, recordem el que ha passat ara en octubre en el torrent de la Llavanera, en el torrent de les dones que li deien que l'aigua passava per damunt del pont, a les feixes que es varen inundar i se segueix volent construir a les feixes. Vull dir que, per desgràcia, no n'aprenem.
Idò, per això tenim en Fanny, perquè ens posi una mica de llum a la nostra història i a veure si entre tots aprenem. Gràcies a tu també, Fanny.
Gràcies a vosaltres.
A que això no es repeteixi. Moltíssimes gràcies i torna'm a volar.
Jo ja ho sabeu que m'agrada.
Idò, Fanny Tur, moltíssimes gràcies. Naltros ara, com fem sempre els dimecres, sortim en el carrer per prendre la temperatura de l'actualitat.
El termòmetre.
12:44. I us vull fer una pregunta. Qui no ha somiat mai en deixar-ho tot enrere, fer les maletes i partir a conèixer món? Els grans viatges i els grans viatgers han inspirat a diferents generacions. El Grand Tour, l'Orient Express, la Ruta de la Seda, la de les Índies i, més recentment, la il·lusió d'un any sabàtic. Si no, per què a la gent viatgera li deim Willy Fogg? Aquell lleó de dibuixos, bon en recordeu, als anys 80-90, que ens va crear la necessitat de donar la volta al món en 80 dies amb un grup d'amics. Seran alguns dies més, però avui al programa coneixem algú que també avui mateix se'n va a fer de Willy Fogg. Aquesta és la conversa que vam mantenir amb ella just aquest cap de setmana abans de partir.
Em dic Amèlia Torres Roig, estic a punt de dar la volta al món.
Aquesta lluna pagesa, aquí és més lluna que enlloc.
Aquesta oportunitat sorgeix espontàniament, anem a dir, perquè jo feia com 25 anys que la meva filla va fer la volta al món, però amb avions, diguem, i a peu i corregent i no sé com dir-te, com va poder, però va tardar un any, ella. I me vaig quedar amb aquesta idea de que, oh, mira, igual estaria bé això, però ho veia com una cosa impossible. I, de fet, em pareixia que ella era molt atrevida de fer això, tan joveneta, havia acabat d'estudiar, havia estat un any a Anglaterra, una a Alemanya, i ara me diu que se'n va. Però com estàs dient? Com un ull. Això me va quedar com una llavoreta aquí dins i, bueno, doncs igual tampoc no era tanta tonteria, igual jo també ho podria fer, igual aquesta llavoreta s'ha anat desenvolupant d'aquesta manera. Un company de seu home havia fet la volta al món en una altra direcció i ens va explicar que ho havia fet amb un creuer, que era molt còmode, que tal, que qual, i els dies de navegació, a veure, si no tens temps, perquè allò és com una ciutat i t'apuntes a cursos i fas coses i al final no te queda temps per res, que sí, que ocupes el temps. Totes les incògnites que tenia ja me van quedar resoltes. I amb això que una amiga, ho vaig comentar amb una amiga que hem fet altres viatges juntes, i, ah, jo també m'apunt. Ah, mira, tu, ja som dos, ja podem compartir camarot. Bueno, doncs ja mos ho començam a pensar, vinga, mos apuntam. Vinga, ja fa 2 anys que mos vam apuntar, vam donar la paga i senyal.
Evidentment, les incògnites que poden sorgir abans d'un viatge d'aquestes magnituds són moltes. Quines eren en el teu cas?
Les incògnites que me plantejava era igual se te fa llarg, hi ha molts de dies de navegació que no veus mar i no t'agafa com una mica d'angoixa, potser t'avorreixes, si t'arrepenteixes estàs com una banda molt lluny i no pots tornar. No sé, totes les coses que se m'havien ocorrit en aquell moment, li vaig preguntar i ell, clar, com ell ho va viure tan bé, doncs ho contava tan bé i tot. Aquests 2 anys han passat superràpid perquè, clar, jo he viscut aquí i he viscut el dia a dia d'aquí. Jo som molt intensa i clar, doncs m'agrada molt anar en els concerts, en el teatre, trobar-me amb amics, anar a fer senderisme, anar a nedar, anar a tot, trobar-me amb la família, amb amics i amigues. I clar, i tot això és un dia a dia que omplis. I entremig dius, ara vaig a mirar l'itinerari, va, ah, molt bé, aquesta illa on pertany? Els francesos, els inglesos, va ser d'aquesta manera, de l'altra, molt bé, me vaig fer un parell de punts aquí per anar entrant en matèria, doncs com quan estudies un tema, no?, que dius, bueno, l'he estudiat i ara no sé res. Ara me toca viure-ho. O sigui, estic acabant les maletes, estic quedant amb amics per despedir-nos, o amb amigues, amb la família. Aprofit pues, per trobar-me amb la gent, per llavors anar-me'n tranquil·la de que he fet tot el que havia de fer i me'n vaig tranquil·la de que tot està ordenat, com si diguéssim. Ara toca l'hora de partir. Partir i desconnectar. És com si la vida d'abans hagués arribat fins aquí. I ara desconnect. Sempre m'he estat ocupant dels altres, no? Per la feina, perquè tenia fills, perquè tenia nets, perquè treballava, perquè sempre m'he estat, els meus pares que eren grans, un cosí que el vam cuidar 3 anys, sempre cuidant els altres. I ara dic, mira, ara només me tinc que cuidar jo mateixa. És una cosa que no havia fet mai. Jo crec que totes les incògnites no s'aclareixen mai, perquè sempre en queden d'obertes i la vida no pots tenir tot controlat. Però jo he pres una decisió i aquesta decisió es complirà amb totes les incògnites que sorgeixin. Ara també és anar a l'aventura, el que sorgeixi, allà on et trobis, a la banda del món que te trobis, com t'entendràs com puguis, amb les llengües que tu parles i que els altres entenguin, i els perills que hi pugui haver, i tot el que sorgeixi pues és una cosa que, com la vida mateixa, que ho has d'anar aclarint i ho has d'anar vivint i ho has d'anar resolguent. I en això vaig, no? En aquesta edat una mica avançada que tinc, a viure una experiència que no he viscut mai i que me fa molta il·lusió.
Els viatges són, en essència, un punt de trobada. Poden ser viatges introspectius, poden ser en grup, amb desconeguts, amb amics. I això em porta a pensar, Amèlia, que els viatges es construeixen amistats.
Es construeixen amistats i es destrueixen amistats, a vegades. Perquè, clar, depèn de com vius les experiències, de com les negocies i de com les resols. I, clar, en un viatge, per exemple, tu tens unes amistats que només hi quedes per una festa, per un dinar, per una cosa polida, i tot és molt fàcil. Estàs aquell rato, hi-hi, ha-ha, i te'n vas cada un que seua. Però tu estàs en un viatge que estàs convivint i una persona necessita de l'altra, sigui emocional o sigui conversar, sigui, jo que sé, que es troba malament, no sé. I depèn de com una persona i l'altra es porta, aquesta amistat es reafirma més o canvia la postura, anem a dir.
Jo vull saber una mica més sobre l'itinerari del viatge d'en Amèlia Torres.
A la tornada veníem pel canal de Suez i com que per les guerres i tot això no està segur, ens han afegit tot Sud-àfrica. I això vol dir que ens han afegit aturar illes i bandes que no estava previst, que també m'agrada, no? Per exemple, les Seychelles, les illes Mauricio, Reunió, Namíbia, Sud-àfrica, Cabo Verde... O sigui, hi ha moltes bandes que ara anirem que no estava previst anar. I això és afegit. Això és un regal, això és un regal. I bé, ho veig tot molt positiu.
I quin lloc, Amèlia, és que et fa especial il·lusió visitar?
Nova Zelanda, que està tan lluny, que mai dia, ui, anar hasta allà, només per anar hasta allà, doncs mira, no, doncs mira, ara que resulta que feim aquest viatge, també anirem a Nova Zelanda, també a Austràlia, també a Corea, també a, saps? I dius, ah, mira, idò, de passada, doncs mira, anirem també per aquí, anirem també per allí, i és il·lusionant també, eh? Les illes que visitarem per Oceania, Apia, les illes Fiji, això, Nova Zelanda i Austràlia, Hawaii. Jo crec que el món, ara vist així, amb aquest programa, pareix que és petit. Pareix més petit del que jo pensava. Ostres, tot el món! Pues ara el veig com més petit, però vaja, quan estigui enmig de la mà i no vegi res, no sé si el veuré petit o gros. Una immensitat. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. Tot el més interessant de cada lloc allà on anem és el que m'interessa. No fer unes vacacions còmodes de no mover-me d'aquí, doncs per això me'n vaig a Formentera i m'estic 4 mesos allí, saps? Si vaig a la volta al món és per mover-me i per conèixer lo interessant de les bandes que visitarem.
Com es prepara l'equipatge per donar la volta al món? Va, una mica de consells per a gent que sempre fica més coses de les que necessita amb la maleta o per a gent que sempre paga excés d'equipatge.
preparat dos maletes, una mitjana i una grossa, perquè no me'n vull endur un excés de coses, que és el que tendim a fer. Llavors he agafat una mitjana, que hi ha unes quantes sandàlies i sabates de diversos tipus per les coses que he de fer i tal i qual, per caminar i tot això, i els medicaments normals que s'han de dur, les pomades, les cremes i tal i qual. O sigui, aquesta és de sabates, motxilles, i l'altra només de roba. Només de roba, que és d'entretemps i d'estiu, bàsicament, perquè fred només està previst que em faci, doncs ara quan anem a Barcelona ja sabran d'oest d'Estats Units. I el que va dins la maleta és d'entretemps i d'estiu, que no ocupa tant d'espai. Dur roba de canvi, calçons llargs per si hi ha insectes, coses d'aquestes, no? Roba pràctica i senzilla i aquestes coses, i llavors per estar en el barco també, doncs si vas a un espectacle o vas a sopar, o això, no dus la mateixa roba que si vas a caminar per una illa.
Amelia, tu creus que aquest viatge et canviarà?
Idò, mira, crec que sí que canviaré. Alguna cosa jo crec que sí que canviaré, perquè, clar, sa vida té com un fil conductor i tu vas fent el que sa teua vida t'aporta, el que vas aprenent, el que vas modificant, el que segons sa gent que t'envolta... I una cosa que m'ha marcat molt, les obligacions. Les obligacions fan que tu facis el que tu consideres que és una obligació teua i ho fas amb molt d'amor, molt de carinyo, i te condiciona la vida i la dedicació. El fet d'estar tota sola pel món, saber que el que he deixat, he fet el previ com jo pensava que ho havia de deixar, me'n vaig tranquil·la, amb la consciència tranquil·la, i dedicar-me a allò m'adonarà temps de reflexionar, de madurar més, si no estic a prou. No sé, pens que sí que canviaré, perquè el fet d'aquest d'estar tota sola amb jo mateixa, sense obligacions d'altres i aquestes coses, pens que me reafirmarà o me canviarà algunes coses, i que quan torni ja tornaré sent aquesta que m'he convertit. Lo bàsic no crec que canviï, perquè lo bàsic no m'ho ha canviat mai des de... Jo me'n recordo quan tenia 13 anys, els meus principis, a ser caritativa, compassiva, comprendre sa gent, empàtica, no sé, ses coses que jo valoro, això no ho he canviat mai. Però he canviat actituds, respostes davant coses que passen a la vida, que un va aprenent... Lo que me farà més il·lusió de tornar, crec jo, és tornar-me a trobar amb tota sa gent que m'estimen i que jo estim. I penso, i quan torni, tindré aquestes ganes de tornar-los a trobar, no diguem ja sa família, els fills, els nets, els nebodets, els meus germans, tot. És dir, mira, ja torn a casa i torn amb els meus. Aquesta cançó per anar-me'n, tot aquest viatge i tot el que pugui sortir, ho superaré i I will survive.
Idò, molt bon viatge, Amelia. T'esperam aquí a la tornada perquè ens expliquis totes aquestes aventures. Nosaltres ara, quan són les 12 i gairebé 57 minuts, fem una aturadeta molt curta, un minutet per la publicitat, i ja enfilem el final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és història. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Al dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. L'agenda.
5 segons per les 12 i 58 minuts i és el moment de repassar l'agenda cultural del dia i per això ja tornem a tenir aquí en Aníbal García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Vila per assistir a la inauguració de la 9a edició del Festival Ibicine. Enguany tractarà de l'espai exterior que ha inspirat el cinema durant dècades i també l'espai íntim, social i polític.
Sí, el festival arranca a les 7 de la tarda al Centre Cultural Camp Ventosa amb la sessió inaugural de la secció oficial de curtmetratges. Es projectaran 7 curtmetratges que tracten temes com el desig, els límits en les relacions, l'adolescència, la família, la violència i la visibilitat d'identitats que habitualment no tenen espai al relat audiovisual. A més, 3 de les obres, Còlera, Sexo a los 70 i Pipiolos, es troben actualment en la carrera cap als Premis Goya 2026. Després de la projecció hi haurà sessió de cinefòrum amb la participació de la directora del curtmetratge Tu no, Marta Albert. Les entrades per assistir es poden comprar a la pàgina web del festival a un preu de 6 euros.
I també a Vila, avui podem aprofitar per veure l'exposició Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa.
La mostra reuneix 35 obres en què el paisatge eivissenc és el protagonista i que han estat creades per artistes com Josep Marí, Antoni Pomar o Narcís Puget Riquer, entre d'altres. L'exposició es pot visitar avui de 5 i mitja a 8 i mitja de la tarda a la nostra sala i continuarà oberta fins el dia 31 de gener.
I doncs ara tenim temps per veure aquesta exposició. Nives, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar la violinista neozelandesa Janine Jansen, que va néixer tal dia com avui de l'any 78 i avui fa 48 anys. La podeu sentir, per exemple, a la banda sonora de la llista de Schindler, com es deia? Schindler. Nosaltres ho deixem aquí. Demà tornem puntuals a les 12 i 4 minuts a IB3 Ràdio.